10 i 21, avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals i al suplement volem fer un homenatge a totes aquestes dones que lluiten per transformar un món tradicionalment masculí.
No sé com he arribat a aquesta situació tan extravagant.
Ara parlarem de com ha canviat el món rural i de com les dones pageses i ramaderes han contribuït a donar la volta al discurs pessimista que ha envoltat el món rural en els últims anys. Ens acompanya Maria Rovira, que és productora d'horta, fruita dolça i vinya ecològica de Piera. Bon dia, Maria, benvinguda.
Bon dia.
La Sara Gutiérrez, que és fotògrafa barcelonina, que fa 3 anys va decidir canviar de vida i ara té un ramat de cabres a la Cerdanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla molt ideal tot plegat, eh? Ara ho explicarem. I la Mireia Bailina, que és doctora en geografia, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca de geografia i gènere de la mateixa universitat. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Les dones estan guanyant protagonisme cada vegada més al món rural? Què en penseu, Maria?
Bé, sí, per descomptat. Jo et diferenciaria dues coses, dones de món rural i pageses, eh? Perquè cada vegada són menys pageses o ramaderes i hi ha moltes dones de món rural. Per tant, com a pageses sí que jo penso que avancem força.
Sara?
Jo crec que sí, però de fet les dones estem guanyant pes i força a tots els sectors i fa falta a la ramaderia,
aquest
evidentment.
Jo crec que era molt masculí, no? Ja de per si?
Sí. I ho segueixen,
eh?
Tot i que la feina les dones també les...
Sí, clar.
La fan
I feines
camps,
molt feixugues,
eh?
Sí,
el problema és que és un sector que està invisibilitzat, o sigui, és invisible la feina de la dona al camp.
Mireia?
Sí, indubtablement ha estat de les darreres dècades un món molt masculí perquè hi ha hagut un èxode persistent del món rural que ha sigut molt marcat, molt condicionat pel gènere i per l'edat, perquè el món rural, diguem-ne, que ha expulsat d'una forma sistemàtica les dones i joves. Per tant, doncs, si avui veiem doncs, que hi ha més dones en aquest món rural, és una cosa doncs, per celebrar.
Si us sembla, comencem repassant unes quantes dades sobre el món rural a Catalunya.
En les últimes dues dècades, Catalunya ha perdut la meitat dels agricultors i ramaders. Dels 51.000 pagesos i ramaders que hi havia al 1994, ara només en queden 26.000.
Fa 20 anys, el 25% dels titulars d'una explotació agrària tenien 65 anys o més. Ara mateix, aquest percentatge s'eleva fins al 38%.
Des del 1950, Catalunya ha perdut 140.000 hectàrees de conreu. La gran majoria, avui, són boscos.
I una última dada. El 2016, les dones eren les titulars del 20% de les explotacions agrícoles i ramaderes, que habitualment són més petites que les regentades per homes, però més innovadores i ecològiques.
Anem a pam. Sara, tu, per exemple, per què vas decidir canviar de vida i anar, en aquest cas, amb un ramat de cabres a la Cerdanya?
Doncs perquè el que fèiem ja no tenia sentit per nosaltres. Nosaltres érem fotògrafs, viatjàvem per tot el món, teníem una bona feina a ulls de tothom, però nosaltres ja no ens satisfeia, representava massa sacrificis. I teníem molt clar que volíem fer alguna cosa que permetés modelar el paisatge, fer alguna coseta, posar el nostre granet de sorra, tot i que sembla molt...
molt idíl·lic,
molt idíl·lic,
no?
Posar el nostre granet de sorra per mantenir el paisatge. I la ramaderia, la pagesia, sempre és una cosa que hem respectat molt, tot i que no tenim tradició a casa, i vam decidir doncs, tirar pel dret, intentar-ho, per què no?
Quines eren les pors que tenies?
Que no surti, evidentment, encara estem amb aquesta por. No sé què passos, però en realitat sempre hem sigut gent d'acció, sempre hem pensat que quan vols canviar les coses has de començar per canviar-les, i en realitat tampoc no ens ho vam plantejar massa, el tema de les pors. La por immobilitza i no et permet avançar.
Mireia, històricament, les dones han estat sempre expulsades sistemàticament del món rural?
Podríem dir doncs, que, a veure, en una societat rural, tradicionalment doncs, trobàvem les dones a les explotacions familiars agràries, no? I normalment aquestes persones doncs, feien una activitat tan productiva com reproductiva en aquestes explotacions, però el seu treball no era reconegut més enllà de la reproducció. És a dir, la dona, doncs, amb el rol que socialment se li ha atorgat com a tronc de la família rural, estava envoltada d'una ideologia de la domesticitat, diguem-ne, que valorava molt aquest rol en l'esfera reproductiva, però que amagava la seva contribució real a l'economia.
Per tant, no ho feien tant per vocació, sinó més també per inèrcia, fins i tot, o per la tradició que hi havia instaurada, no?
Sí, probablement. El seu paper era molt important, evidentment. El problema era que no era reconegut oficialment i socialment. no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, nosaltres, amb estudis que vam fer, doncs, ens vam donar compte de que quan volíem documentar quin era el treball real que feien les dones en aquestes explotacions, no hi havia dades estadístiques, o les que hi havia estaven molt esbiaixades, perquè les dones sortien sota la categoria d'ajuda familiar, per exemple, quan sortien com a actives agràries, eh? Com a ajudes familiars, com a cònjuge, el qual aquestes dos conceptes ja diuen molt poc, o expliquen molt poc el paper professionalitzador de les dones. I a més, a banda d'estar englobades en aquestes categories estadístiques, no es recollien dades sobre el treball de les dones o el treball en l'economia no monetària, com és en el treball domèstic o el treball de cura, i tampoc es recollien dades sobre l'economia informal, l'economia submergida. Llavors, vam veure, doncs, que les dones precisament es trobaven fent activitats en moltes d'aquestes activitats no recollides.
Tu, Maria, per exemple, quan et vas dedicar o vas entrar al món de la pagesia, ara farà 25 anys...
Més o menys, sí.
Sí, et vas trobar molts problemes pel fet de ser dona?
Sí, perquè a més jo venia d'un món en què sempre havíem anat homes, per tant em semblava que les dones, si no eren, era perquè no ho volien o no s'ho volien guanyar, i de cop i volta veus que no passa així, que pregunten potser el teu marit o el teu fill, quan el teu marit no és pagès, li pregunten en lloc de preguntar-me realment a mi.
Això per... encara passa ara, eh? És a dir, encara... la mentalitat tampoc ha canviat tant.
No ha canviat tant, però aleshores jo penso que era molt més difícil. Hi havia, bueno, és això que diem, és tot molt masculí, no diria fins a masclista, molt masculí, i què hi fa una dona entremig, no? Una dona que es vol dir que aquesta professió, i què hi fa? Vull dir, per tant, costa força.
Tu estàs a l'executiva de Unió de Pagesos.
Sí.
Allà hi ha dones?
No. No, sóc jo. Sóc jo. I a més el que diem, que sempre t'has de guanyar el lloc dues vegades, no? Vull dir, has de demostrar-ho. Tot i que et diré que l'executiva de la Unió de Pagesos jo m'hi sento bé, però que algun dia ja els dic als meus companys, si no em consideren un més, que no jo, la Maria, dona.
Yeah.
Vull dir que sí que estic integrada i totalment i puc donar les meves opinions al respecte i tot, però...
Això. Sempre t'has de justificar.
No, més que justificar és que s'hi consideren... Sóc un company més, no sóc la companya. Mm-hmm. És bé, però li haig de recordar.
Heu rebut comentaris burletes o insultants, Sara?
Home, a veure, clar, jo la sort que tinc és que el nostre projecte, que és... el projecte en realitat és... ramat de cabres, gestionar el territori, les nostres terres amb un ramat de cabres, i aleshores les estem munyint ja, començar a fer formatges i comercialitzar nosaltres. O sigui, és tot el cercle. Doncs a 30 cabres, com a projecte en si, clar, som el Miquel i jo, el meu home i jo, vull dir, no pots rebre, no tens gaires inputs, però sí que t'has de sentir coses del tipus això és un xerrac de dones, que són els xerracs petits, o ui, no havia vist mai una dona fer això. Bueno, t'entren per una orella i surten per l'altra. Jo de l'altre món que vinc, que és el de la fotografia, sí que hi ha moltes dones, però amb la fotografia esportiva de motos, doncs no gaires.
Clar.
I allà ja me'n vaig sentir de tots els colors, vull dir.
I això damunt, i això davall, i això damunt, i això davall, i això damunt, i això davall, i això damunt, i això davall.
Clar, per exemple, la Maria ve d'una família pagesa, la Sara no. Això ja canvia moltes coses, perquè, per exemple, tu, Maria, tenies ja coneixements adquirits per part de la teva família?
No.
No?
No. Jo em vaig trobar que el primer dia que vaig entrar al camp, és veritat que tenia la terra dels meus pares i totes les eines, per tant, això ja és molt important, eh? Però el primer dia que vaig veure una fulla groga i em la vaig posar a la butxaca per anar-ho a consultar, i dic, és que hi ha una fulla groga, potser d'una plaga. Diu, no, és que arriba la tardor i es tornen grogues i cauen. I que m'imaginava que... No, home, sabia distingir, evidentment, que era un presseguer, que era una parella, aquestes coses.
Però serà perquè tu no t'hi havies de dedicar a la família, perquè hi havia un hereu, per exemple. O...
Exactament.
Sí.
A casa meva jo vaig néixer, però al cap de 2 anys va néixer l'hereu. Vull dir, vaig ser pubilla 2 anys. I aleshores l'hereu era el que li tocava.
També... Per tant, l'hereu sí que va rebre tots els coneixements, diguem-ne...
Bueno, et diré que com no li interessava gaire,
yeah.
Tampoc. Jo sí que agafava vacances i anava a ajudar el pare, perquè era una cosa que volia fer, però l'únic que puc dir en favor de la meva filla que em van donar l'oportunitat d'anar, em van dir que havia d'estudiar, d'anar a Barcelona...
Segurament ho van entendre més, no? No sé si la Sara, el seu entorn familiar... va costar més d'entendre aquesta decisió de dir, ara vas allà amb un ramat de cabres?
Home, sí, és complicat. Més quan tens una feina que, de cares a l'exterior, està molt ben reconeguda.
I després també del desprestigi, no?, que va associat al sector agrari, no? Normalment, abans ho apuntaves tu, Sara, no? Vosaltres heu fet el canvi perquè us estimàveu, no?, aquesta professió.
Sí, sí, nosaltres estem orgullosos. Jo estic superorgullosa ara de dir el que faig, perquè, a més, crec que té... O sigui, per mi té tot el sentit del que estem fent.
És un acte revolucionari, això? De fer-se pagesa?
Bueno, en part sí. Jo volia posar una mica l'atenció perquè justament el cas de la Sara és paradigmàtic d'aquests nous processos de refeminització del món rural que estan tenint lloc doncs, els últims anys, els últims 5-10 anys, motivat per diferents casuístiques. Una d'elles és la que explica la Sara actualment, però és cert que hi ha dones adultes, joves, molt formades, molt preparades, totes amb experiència de vida urbana, és a dir, amb moltes connexions, amb moltes xarxes professionals i personals...
Que han viatjat, que s'han mogut...
per altres territoris reals i virtuals, per tant, que són portadores de moltes experiències, i això està contribuint a reconstruir molt la ruralitat actual. Atenció, perquè són dos fenòmens diferents. Una cosa és la qüestió del passat, tota la part, els processos de masculinització del camp, perquè les dones han estat expulsades perquè han anat a estudiar fora, empeses moltes vegades per les seves pròpies mares, que les empenyien a fugir de la situació en la que es trobaven elles, com a esposes i mares en les explotacions familiars, però aquestes dones de les quals estem parlant ara és una altra generació, com també ho són les seves parelles masculines, en aquest cas, i per tant això és molt important per la sostenibilitat econòmica, social del món rural i per una altra cosa per l'efecte demostració que pot provocar aquest fenomen en els seus fills i sobretot en les seves filles.
Jo preguntava si era un acte revolucionari perquè clar, al final tu seràs un canvi de vida brutal, és a dir, estem connectats, com ara explicàvem, però clar, has hagut de renunciar a coses, segurament els pros i contres una mica, és a dir, perquè ara estem reivindicant una mica aquest món, però té molts contres, imagino, no?
Sí, parlàvem
moltes adversitats,
abans, no? De...
És tot, molt dur, tot plegat.
No, i la imatge aquesta...
Ara cau pedra i s'acaba una mica tot.
De l'idili, no? Oh, la muntanya, tots no sols, fent els nostres formatges, sense estar vinculats, clar, no? A l'actualitat de la moto, de MotoGP, per exemple, no? Que és el que fotografieu vosaltres.
Jo de moment li trobo més pros que contres,
sí?
Francament.
Sí, però què t'ha tret? Què t'ha tret de la teva vida?
M'ha tret molt de neguit. Nosaltres vivíem amb molt de neguit, tot el dia pendents de vols, curses, temps. Sí que és veritat que és més esclau, entre cometes, si li vols dir, no tens descans. Nosaltres doncs, hi havia una època de l'any en què paràvem, però bueno, també és veritat que engegar un projecte de zero com el que estem fent nosaltres doncs requereix molt d'esforç, però ja sigui al món rural o aquí, vull dir, a la ciutat també requereix, quan engegues un projecte que a més abarca, o sigui... comprèn tantíssimes coses, perquè clar, nosaltres són els animals, són les terres que hem de recuperar, rehabilitar, estem rehabilitant la casa, tenir cura d'uns animals que tu no tens una formació prèvia. Nosaltres vam fer l'escola de pastors perquè consideràvem, respectàvem massa la professió com per escoltar aquesta gent de tota la vida, entre cometes, que et deia ui, això no cal estudiar-ho, això és de néixer. No, perdó, a mi a ciutat m'han ensenyat que quan tu vols fer una cosa, l'estudies, et formes i després la fas.
I tant.
Clar, però vas allà i dius això, no? I estan... Sí, sí, es canvia coses. És...
Sí.
Sí, és Sócrates, tot plegat.
Però jo crec que precisament la visió femenina
acaba...
és una cosa que no podem perdre al camp.
Acusat de corrompre els joves. Digues, digues.
Sí, no volia deixar passar, el que has dit tu dels pros i dels contres, una altra qüestió que a mi em sembla important és que tinguem en compte de que aquestes dones no deixen de ser dones i per tant estan també doncs, molt condicionades pel rol que socialment s'otorga doncs, a les dones, igual que als homes també se'ls otorga el seu rol. No? Llavors el que hem vist una mica doncs, estudiant perfils com el de la Sara i altres dones joves és que també moltes vegades les trobem molt atrapades o molt condicionades pel seu rol social, com a esposes, com a mares, etc. En aquest sentit, ho dic perquè hi ha moltes situacions d'èxit de dones joves, adultes, professionals que se'n surten i molt bé, molt lluitadores, molt actives, molt emprenedores, que se'n surten molt bé, però en canvi, doncs, si les analitzem en el marc més ampli de la seva vida quotidiana, veiem que s'enfronten amb moltes restriccions, amb molts condicionants que depassen la seva vida productiva i que són en l'esfera de la reproducció.
Sobre la porta.
El més important per ser pagès és tenir vocació?
Totalment.
Sí?
Sí, jo penso que qui no té vocació no cal que ho faci, perquè el que dèiem, és molt maco, el projecte jo ja l'he canviat 3 vegades en 25 anys, vull dir que això encoratja el que deia la Sara, això va molt bé perquè et manté desperta, però si no tens vocació, un any pedrega, l'altre any gela, l'altre any...
Sempre mirant el cel, sí. No, Maria?
Exacte, i això, en Pipó, perquè t'agrada molt la feina, però després dius, bueno...
Una pedregada t'ho mata tot.
Sí, per exemple, un dia, un any abans, el dia abans de començar a collir, va pedregar absolutament tot, tots els... però tot. No una parcel·la d'aquí, no, tot. I aleshores et sents, sí, sí. Tornar-te a remuntar costa.
Però un si punt de superació personal molt bèstia amb tot,
sí,
això, eh?
Sí, sí, sí.
Per tant, ingredients, la motivació. Segon, les terres, tenim una terra, sigui per animals o per...
Jo crec que és un dels punts més difícils per la gent que comença, que és de fora. Nosaltres som de fora, no teníem terres, no teníem... I l'accés a la terra, realment, jo crec que és un dels... És una de les línies vermelles que hem d'intentar creuar. S'ha de canviar alguna cosa en aquest país perquè la gent que no prové de pagès i no té unes terres pugui accedir-hi. Nosaltres...
Aquests bancs de terres, no? Per exemple, que són gent que cedeix terres a canvi de rebre cistelles, no? De productes.
S'han de buscar fórmules. Nosaltres vam tenir la sort de poder accedir a unes terres, vam ser uns il·luminats i vam dir les hem de comprar. I avui dia jo crec que és una de les millors coses que hem fet, perquè si no el projecte no seria, o sigui, no estaria funcionant. Nosaltres fa un any i mig que tenim ja el ramat, ara ja estem munyint 2 cops al dia, estem començant a fer proves per fer formatge i d'aquí abans de final d'any espero que podrem començar a vendre'l. Però la terra és fonamental. Si
terra
no...
fonamental, després maquinària, estructura...
Jo no, la maquinària la veus aquí, de moment
són les mans,
i bueno, doncs anem trampejant una miqueta el tema del tractor, però són tantes les inversions que has de fer en un projecte quan el comences de zero que marques prioritats.
Mireia.
Sí, a part d'això, un altre ingredient jo penso que és important, perquè no totes les dones rurals són les que es dediquen al sector agrari, també hi ha altres dones que formen part de la comunitat rural i es dediquen a altres professions. I un altre ingredient que pel que hem vist en els nostres estudis és fonamental és que puguin tenir mobilitat. Mobilitat física, és a dir, bones infraestructures de comunicació, i mobilitat virtual, és a dir, bon accés a la xarxa. Avui en dia, si una persona, i en aquest cas les dones, si no tenen mobilitat, si no poden moure's amb cotxe, amunt i avall, o com sigui, transport públic, millor o pitjor, no ho sé, i bon accés a la xarxa, no viuen en el món rural.
Aquí també hi ha el tema de la formació, que és important, i ho hem ressaltat, i també suposo aquí la capacitat que un té, que té a veure amb el que deia ara potser la Mireia, de les xarxes, de fer arribar aquests productes, perquè també heu de tenir capacitat per vendre, no? Al final heu de vendre. Per tant, aquí el màrqueting també juga un paper important, eh?
No, anava a dir, Mireia, que no cal cenyir les dones rurals només a la pagesia, sinó també doncs, a les cases rurals, sí, o altres professions liberals.
Metges, dones, mestres, el que vulguis.
Que s'han instal·lat doncs, en entorns rurals.
Ja per acabar, us faré unes 2 preguntes breus. Us guanyeu bé la vida, Mireia, Sara?
Què vol dir guanyar-se la vida? Vol dir anar visquent, dir que...
Sí, els marges de benefici són acceptables, et dona per viure o no?
Que quan treballaves a Barcelona que anaves amb roba de marca i pijades, que les has anul·lades
no,
absolutament.
No, segurament tampoc.
Aleshores et diré, doncs sí, anem fent, però jo he sigut a base d'aquest munt de canvis que he fet i que faig cistelles, precisament, i això és el que m'ha salvat.
Sara?
Jo espero que sí, encara no t'ho puc dir. D'aquí, bueno, abans del final d'any, espero que ja podrem estar venent el nostre formatge, el 30 cabres, i bé, doncs espero que funcionarà. D'aquí 2 anys jo crec que podrem tenir unes dades una mica més reals. El que sí que tenim claríssim és que amb un projecte així petit ha de ser venda directa, i crec que amb això les dones també podem aportar una miqueta, un baf d'aire fresc. No, potser no estem tan centrades en tecnologia a nivell de tractors, maquinària i de més, sinó... Bueno, portem noves idees, venda directa, jo crec que sí. Espero que sí, que ho serà de viable.
I el futur està garantit, tot i que aquí hi ha una amenaça constant, que és el canvi climàtic, i hem de veure també com això afecta a una terra que ha viscut durant molt de temps de la pagesia i de la ramaderia, que és Catalunya, i que també es veu amenaçada per allò que alguns neguen des d'Estats Units, per exemple, o altres
sí,
partits
no
des d'aquí, eh?
Nosaltres lluny. Estem en un reducte que és un poblet petit,
sí,
que
sí, està
a 1.500 metres.
Tard o d'hora,
pensàvem que sí, sí. Això, dius, ostres, estem en un paradís, i aquest any hem notat la sequera una bestiesa. Allà
és que això és garrafal. Maria Rovira, Sara Gutiérrez, Mireia Bailina, moltíssimes gràcies de veritat per venir avui a reivindicar i a homenatjar juntament amb nosaltres aquest Dia Internacional de les Dones Rurals, que avui també volíem explicar al suplement. Moltíssimes gràcies de veritat i Força, salut i força.
I que plogui, no?
I que plogui, sí. Resem els déus. Fem 3 minuts de publicitat i de seguida arriben les versions, les subversions de Pepet i Marieta. Fins ara.